Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els manifestants que tallaven l'AP7 a Girona han abandonat poc després de les 10 del matí la calçada amb l'arribada dels Mossos d'Esquadra i s'han desplaçat als carrers de Salt, on mantenen el pols amb les forces policials. Les properes hores començaran les tasques de neteja i habilitació de la via per poder restablir la circulació. Més qüestions. El Parlament acceptarà avui que es tramiti la iniciativa legislativa popular que vol impulsar una nova llei de l'esport i que ha plegat més de 154.000 signatures. En declaracions a la xarxa, Gerard Esteve, el president de l'entitat impulsora de la ILP, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ha dit que la Generalitat inverteix molt poc en les entitats que treballen per l'esport. L'escoltem.
Si ens fixem en el que s'ha ajudat a les entitats per part de la Generalitat els últims anys, és a dir, aquestes ajudes a les entitats sense ànim de lucre, estem al voltant dels 10 milions d'euros de mitjana. Sabeu quant inverteix Suècia? Més de 200 milions d'euros. I Dinamarca? Més de 150 milions d'euros.
El text ha aconseguit un ampli consens entre les federacions esportives i el govern i vol garantir la igualtat de gènere i la inclusió en la pràctica esportiva. Més qüestions. Constantí se suma avui a la celebració de la 24a edició de la Setmana de la Ciència amb l'organització d'un taller de divulgació científica en família. Ens ho detallen des de Constantí Ràdio. Noelia Silvero, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un taller experimental i demostratiu per tota la família. L'activitat, que tindrà lloc a 5:45 de la tarda, servirà per aprendre sobre les matemàtiques de les bombolles de sabó, la preparació d'un fluid no newtonià i la generació de gas. El taller estarà basat en experiments científics que permetran contextualitzar la ciència amb exemples pràctics i quotidians. Núria Ruiz és investigadora del Departament de Química, Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili i és la persona que impartirà el taller.
El que volem amb aquest tipus de tallers és veure que estem envoltats de ciència i que moltes de les activitats que fem cada dia es basen en conceptes científics que es poden explicar d'una manera molt senzilla. I amb aquests experiments i utilitzant materials molt, molt quotidians, materials que tenim al voltant, materials que estan a la cuina o que podem disposar d'ells amb molta facilitat, doncs es pot fer ciència. Es pot fer una ciència entretinguda, apta per totes les edats, comprensible per totes les edats.
Aquesta és la primera edició en la qual la Biblioteca Municipal de Constantí s'adhereix a la Setmana de la Ciència, organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per la Recerca i Innovació.
Gràcies, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Aquesta hora també us expliquem que baixa entre un 10 i un 20% la producció de verema, la denominació d'origen Costes del Segre. A causa de la falta de pluges a les zones de secà, les gelades del maig i l'onada de calor del juny. Des de Ràdio Rosselló, Joel Vidal, bon dia.
La denominació d'origen Costes del Segre ha finalitzat la verema de 2019 amb una davallada de la producció que se situa entre el 10 i el 20% depenent de la zona. Això no obstant, els viticultors i cellers es mostren molt satisfets per la qualitat del raïm que suma uns 18 milions de quilos veremats. La falta de pluges en les zones de secà al llarg de l'any, les gelades del mes de maig i l'onada de calor del mes de juny són els principals motius a l'hora d'explicar aquesta baixada de producció. Segons la DO Costes del Segre, malgrat la reducció de la producció, la verema 2019 ha estat qualificada pels viticultors i cellers com a excel·lent i amb un molt bon equilibri de sucres i acidesa. Pel que fa a l'estat fitosanitari, es tracta d'una collita de sanitat perfecte, destacant l'absència gairebé total de malalties al raïm. Respecte a les varietats collides, després de la varietat Ull de Llebre amb un 22% del total, la producció ha predominat en Cabernet Sauvignon en un 16% del total, seguida del Syrah amb un 13%, la Garnatxa Negra i el Macabeu amb un 9% i un 7% respectivament.
Gràcies, Joel, des de Ràdio Rosselló. De moment, això és tot el que us havíem d'explicar en aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
truth is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 6 minuts. Avui és dimecres, dia 13. Si fos dimarts, dia 13, potser ens hauríem de preocupar o no. I si fos divendres dia 13, també, o no. Depèn si som supersticiosos o no ho som. Però bé, avui el dia 13 d'aquest mes queda en dimecres i esperem doncs, que sigui un dia tot tranquil, tot plàcid, no passi res, però sempre, sempre, sempre passen coses i aquí n'expliquem algunes quantes. I aquí tenim part que ens expliquin coses... a fer, compartir aquesta hora doncs amb la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, dia.
Molt bon dia.
Ui, no, aquí, aquí.
Aquí, ara, ara. Aquí. Aquesta musiqueta, com m'encanta que m'acompanyi.
Parlaré així com en estil gent gran. En son equivocat de piu.
Uf.
En son equivocat de piu.
És complicat, això, eh?
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs, Cristina, comencem un nou dia, comencem amb moltes coses, hi van passar coses, avui suposo que en passaran, i algunes d'aquestes aquí els expliquem i el que pretenem és que passin una bona estona amb companyia. I atenció, 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 també hem de dir que tan sols, avui almenys aquest matí veurem la tarda si la cosa se soluciona, ens poden escoltar per internet.
Sí, tenim alguns problemes tècnics que ens estigui escoltant, segurament si heu sintonitzat la ràdio, doncs no, però els solucionarem tan aviat com puguem.
Per això hi ha aquella gent que sempre ens sintonitza per internet o que comencen per ràdio i saben que poden optar l'opció d'internet a través de la nostra pàgina web, d'una tablet, d'aplicacions com el TuneIn, com Mi Ràdio i alguna altra més, doncs que sí coneixen aquella gent que ens segueix i també tenen aquesta opció de poder-ho escoltar per internet, els agrairíem que els hi fessin saber. Nosaltres ja també irem recordant-ho al llarg d'aquest matí i tan bon punt tinguem aquesta avaria ja arreglada, recordem que és allà al centre emissor el Puigsec, doncs de seguida els hi comunicarem per als que ens van seguint per FM, que potser arribarà un dia, Cristina, que això de l'FM s'haurà acabat ja.
Sí, és possible, espero que no, la veritat. Jo crec que encara hi ha molta gent aficionada a la ràdio, potser sí que s'ha perdut pel que fa a les llars, no? Estem molt més acostumats a obrir la televisió que a engegar la ràdio, però sí que és cert que els cotxes, per exemple, segueixen sent doncs, fans de la ràdio, els trajectes no serien el mateix, sense
no,
escoltar... tots aquests periodistes que cada matí, que cada vespre, doncs, ens acompanyen mentre nosaltres conduïm. I aquí està la màgia de la ràdio i jo crec que no s'ha de perdre.
I sobretot aquesta gent que estan en carretera i van seguint els partits de futbol. Més d'una vegada s'ha trobat allà, això és amb una entrada d'autopista, i començar a pitar, perquè, per exemple, els estaven escoltant el
ha
partit del Barça.
Ha marcat el Girona!
I pitar bé. Sí,
sí. Sí. La ràdio també acompanya moltes feines.
Sí,
hi ha moltes feines que sempre tenen la ràdio posada o establiments de serveis.
sobretot un dels llocs eren els flequers que treballaven de nit, una de les seves distraccions. Dic que treballaven perquè ja en queden pocs, perquè això de fer el pa a la nit, pa artesanal, a mica
sí,
a mica també es va perdent.
Sí, això també s'està extingint,
Els que els acompanyen a les botigues, sabem que hi ha molt de comerços que ens tenen sintonitzats tot el dia ens estan escoltant. N'hi ha algun que em deia, és que només agafo ràdio a l'escala, per això us tinc a vosaltres. Ah, molt bé, molt bé, molt bé, perfecte.
Ens ho agafarem com un compliment, no?
Molt bé, doncs comencem un dia, Cristina, que anem a saber com està la situació meteorològicament parlant. Haurem baixat les temperatures?
Jo crec que sí.
Segur?
Avui no hi ha sol.
A veure. Plourà? Farà tramuntana? És que aquí passa de tot. A vegades en un dia et pot passar de tot, que surti el
sol. Sembla que passem per les quatre estacions de l'any, a vegades.
Sí. Doncs bé, anem a les nostres estacions de referència. I avui sí. 11 graus en 8.
Sí.
Estan en 14 en 8, 11 en 8. Déu-n'hi-do, eh?
Doncs mira, 3 graus de diferència entre ahir i avui. El que fa el sol, és el que dic jo.
Sí. Això, a la closa de Llop. Anem a la clota, que també tornen a tenir... Ui, si ahir no hi havia quasi visibilitat, avui és que quasi no es veu res a la seva càmera web. I aquí tenen 13 graus en 1.
Molt bé, doncs arran de mar estareu més calentons que al centre, és la conclusió després de veure aquests valors, i és que avui tindrem núvols en augment que acabaran per deixar un dijous tapat i amb xàfecs. Mm. Aquest és el titular que ens acosta en Sergi Corral des del seu blog El Temps a l'Escala, i anem a veure si et sembla, Joan, la previsió.
Vinga,
per avui.
Què ens diu la previsió?
Doncs aquest dimecres 13 de novembre tindrem unes temperatures màximes d'entre 12 i 14 graus i unes mínimes d'entre 7 i 9. Pel que fa a l'estat del cel, s'ha anat ennuvolant de matinada i ja al matí doncs ha quedat un cel totalment tapat que aguantarà fins a primera hora de la tarda. Cap al migdia no descartem alguna gota, i cap a mitja tarda i al vespre els núvols marxaran i s'aclarirà ràpidament el cel. Pel que fa al vent, ens hem llevat amb mestralet aquesta matinada amb estones de calma. A mig matí està entrant tramuntaneta de força 3-5 que es mantindrà la resta del dia. I pel que fa a l'estat del mar, maró tot el dia amb tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Això és bones condicions per a navegar, i el mar continua estant a 17,9 graus. Mm-hmm. El fred arriba fora, però el mar encara es manté a la seva temperatura.
Mm-hmm. Molt bé, això és el que passarà avui i per demà dijous, amb unes màximes entre 11 i 13 graus i, atenció, les mínimes entre 6 i 8, que ja, allò que ja et dius, carai, que són temperatures d'aquestes sèries. Pel que fa a l'estat del cel, serà ennuvolat pràcticament tot el dia, només amb alguna clariana puntual a migdia i també a darrera hora. Entre la tarda i el vespre plourà una mica amb xàfecs passatgers, ambient fred i més humit. En quant al vent, garbí fluix de força 2-4 de matinada i matí. A migdia calmarà i ja a la tarda girarà gregal molt fluix. Al vespre i nit entrarà tramuntaneta de força 3-4. L'estat de la mar, marejol tot el dia, també doncs, dia tranquil per poder navegar, que tenim aquí la bandera verda, i per poder banyar, com sempre dic, els més atrevits, aquests que durant tot l'any no tenen por d'entrar a l'aigua, sigui la temperatura que sigui. Bé, doncs això és el que ens deixa el temps. Cristina, anem cap al nostre quiosc per saber avui penso doncs, que sempre hi ha protagonistes. Ahir un dels protagonistes era en Rivera, i avui m'imagino que tindrem dos protagonistes, per una banda en Sánchez i per l'altra banda l'Iglesias.
Jo crec que tens tota la raó, ara ho anem a investigar, i a part jo crec que també hi haurà molts altres protagonistes que els vam tenir voltant per carreteres, no?
També. Avui són a Salt, eh?
Sí? Digue-m'ho a mi.
Però poc has passat per Salt, tu, no?
No, o sigui, jo hi havia col·lapsada l'autovia de sota casa meva, ja no accedia a l'AP7, ja era impossible, però sí, l'aventura Girona a l'Escala avui aquest matí ha sigut molt divertida.
Crida pels senyors del tsunami. Senyors del tsunami, Catalunya, a part de Girona, hi ha Lleida, sisplau. Aneu un xic a Lleida, no els tinguem tan abandonats. Ja els vam abandonar amb totes les vies braves i en tot el que es fa. Els tenim molt abandonats a Lleida. Que també hi ha una frontera a la Vall d'Aran, que també hi ha una frontera. Potser no hi passa gent, però bé, no, també estaria bé, no? Hòstia, no, que no discriminem els lleidatans. Crida pels agents del tsunami. Aquí queda.
En Joan ha dit.
Molt bé, doncs
anem a veure l'actualitat.
Anem al resum de premsa. I resum de premsa, que el comencem per els diaris de més proximitat, com són els diaris gironins.
Doncs comencem per el diari de Girona, que obre amb aquest titular: l'independentisme talla l'AP7 a Salt després del bloqueig de la Jonquera. Afegeix que les 30 hores de tancament de l'autopista a la frontera van provocar un enorme caos de trànsit i camions aturats als vorals, i que els manifestants ocupen els dos carrils de sortida Girona-Sud, instal·len altaveus i organitzen concerts. Bé, hem de dir que fins i tot vam tenir ahir la nit a Charango, a plena AP7 a l'altura de Girona. Vull dir que els músics també s'estan movent. La fotografia principal en aquest cas, però, no és pel tall de la AP7 a Girona, sinó que és per el tall de la Jonquera, perquè el que podem veure és com, doncs, van fer fora els manifestants a primera hora del matí d'ahir, quan els hi van tirar, doncs, gas pebre. Podem veure, doncs, en un moment en què es veu perfectament, doncs, com estan ruixant els manifestants assentats a terra, doncs, que es tapen la boca i els ulls, doncs, perquè realment pot portar molts problemes a aquest gas.
Sí, sense manies, hi ha aquí policia, aquí amb l'esprai, vinga.
Sembla quan tu intentes matar una mosca al menjador de casa, doncs
igual.
I tenim una petita fotografia a baix també amb un moviment d'anar-se a abraçar de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, com bé deies, els dos protagonistes d'ahir, amb aquest titular: Sánchez i Iglesias sorprenen amb un acord de coalició. És un dels temes, doncs, més destacats de la jornada d'ahir.
Molt bé, això és el diari de Girona. Anem a l'edició gironina del Punt Avui.
I aquest és el titular: la Fiscalia ja investiga Roger Torrent i la mesa del Parlament. Afegeix que el ple de la cambra aprova a correcuita una nova declaració a favor de l'exercici del dret a l'autodeterminació. També afegeix que ho fa just abans que el Tribunal Constitucional comuniqui la suspensió del tràmit del text impugnat pel govern espanyol, i finalment que la Fiscalia General de l'Estat requereix a la Fiscalia de Catalunya que cerqui possibles delictes penals. La fotografia principal és per a aquestes més de 2.000 persones que ahir a la nit, doncs, estaven al tall de l'AP7 a l'altura de Salt, a l'altura del peatge de Girona Sud, amb una foguera que podem veure aquí al mig, i sembla un macrofestival, en veritat, si t'ho fixes.
Sí.
Es veu la foguera en primera instància, molt necessària, jo crec, perquè ahir feia molt fred, vull dir que realment ens els que han estat tota la nit allà. I amb aquest titular, el tsunami és desallotjat a la Jonquera i s'expandeix pel país.
Doncs molt bé, això eren els diaris gironins. Anem amb els diaris d'edició barcelonina i comencem per La Vanguardia.
Comencem per La Vanguardia, que veiem aquest titular: Sánchez i Iglesias pacten la primera coalició a Espanya. En menys de 48 hores, el PSOE i Unides Podem acorden un govern que plana el camí cap a la investidura i en què el líder d'Unides Podem serà vicepresident. I veiem aquí una fotografia de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias abraçant-se, i em sap greu, però jo ho haig de dir, que la cara de Pablo Iglesias és d'una satisfacció, de quan estàs abraçant a tu amor, no?
Sí.
La veritat és que la foto és com, gràcies, no? Transmet això. No sé si Pedro Sánchez feia la mateixa cara per l'altra banda, perquè no li veiem, però...
El veig molt carinyós, sempre molt carinyós, inclús a vegades fent-se petons, alguna vegada així com un dels del seu grup, clar, que tenien veu així, recordo la primera vegada que estaven allà, i un no sé qui era, doncs, que també, com es van passar un per davant de l'altre, també es van fer dos petons. Persona molt carinyosa, en Pablo Iglesias. Bé, anem al periòdico, que em penso que també tenim els dos protagonistes.
Sí, el periòdico obre amb aquest titular: Sánchez i Iglesias rectifiquen i pacten. Afegeix que el president concedeix al líder de Podem la vicepresidència que li negava i que l'acord requereix el plàcet d'Esquerra Republicana i el sí dels grups minoritaris. I la fotografia principal en aquest cas és per una encaixada de mans de Sánchez i Iglesias. En aquest cas no els veiem tan units. I també veiem aquí un segon titular que diu que la justícia investiga una trama russa de suport a la DUI catalana.
Molt bé. També veiem fotografia per el CDR, però aquesta vegada a Barcelona.
Sí, afegeix que el CDR embussa en Barcelona un cop desallotjada l'AP7, i veiem aquí el caos que es va crear, doncs, ahir després d'aquest tall de la Jonquera.
Bé, i a l'àrem també amb els mateixos protagonistes.
Exacte, i amb aquesta mateixa abraçada, que vèiem a La Vanguardia, i amb aquest titular: Sánchez abraça Iglesias per fer un govern de coalició. PSOE i Unides Podem no sumen prou i necessiten l'abstenció de Ciutadans o la dels independentistes. I també diu que l'acord parla de garantir la convivència i fomentar el diàleg a Catalunya. Tenim també una segona fotografia a la part superior, on veiem també aquesta ruixada de gasos, amb aquest titular: de la Jonquera a Hendaia, el tsunami manté el pols. I bé, doncs aquí és bàsicament el resum, no?, del que deixen els diaris d'avui. Aquest acord, sobretot, doncs, està en portada, un acord que podrien haver fet 6 mesos abans i 140 milions abans, però no, l'han hagut de fer un dia després, doncs, de les eleccions, pràcticament, i bé, un dia, dos dies després de les eleccions teníem, doncs, aquest acord.
Anys enrere, diríem, mira, han fet una teletubinada.
Teletubinada.
Teletubis,
Sí, la veritat és que sí, que aquesta abraçada. Bé, a veure com surt aquesta fusió i si realment, doncs, aconseguiran investir Pedro Sánchez president.
Molt bé, doncs això és el que donava de si la premsa, amb aquests protagonistes, per una banda el tsunami democràtic i per l'altra Sánchez i Iglesias amb aquest pacte. És el que podem veure quasi els, m'atreviria a dir, a tots els mitjans de comunicació, no tan sols de Catalunya, inclús de l'estat espanyol, inclús m'imagino que està a l'estranger alguna que altra portada també hi trobaríem, suposo, d'aquesta abraçada. Bé, doncs, Cristina, ahir escoltàvem un dels temes de la Marató, avui en tenim un altre.
Sí?
Són, la cançó es diu Llum de la vida, interpretada per Victòria Riba, Mariona Castillo i el cor jove de l'Orfeó Català. Es tracta d'una versió del conegut Alegria, el tema de l'espectacle del Cirque de Soleil.
Doncs endavant, escoltem-lo, ja en tinc ganes.
Vinga. Doncs aquesta és la cançó curteta, de quasi un minut i mig, el que han posat. No sé si durarà més en el disc.
Doncs mira que la cançó és llarga.
Sí. Doncs aquí veiem que només hi ha un minut. Amb aquestes dues noies que, personalment, tu, Cristina, que estàs més al món musical, no els coneixia, la Victòria Riba i la Mariona Castillo. Segur que estan relacionades amb el món del teatre, a vegades amb el món de teatre musical, o a vegades també amb el, són d'algun grup i així, i fan alguna cosa en solitari. Però bé, suposo que ja els iran coneixent, perquè és el que passa a vegades a la Marató, que hi ha cantants que els descobreixes.
Exacte, que fan de plataforma, en veritat, aquest CD de la Marató, per després, doncs, donar a conèixer aquests cantants, aquests músics. Molt bé, Joan.
Què passa ara?
Anem a felicitar la gent, ens encanta felicitar la gent, i ha arribat el moment de fer-ho.
Doncs vinga, si s'ha de fer, es fa, Molt bé, doncs anem en el nostre calendari de referència, que és el calendari del pagès, que aviat ja tindrem aquí el nou exemplar, perquè ja ens queden, només ens queda un full. I busquem avui, dia 13, és Sant Leandre, Sant Estanislau de Coxla i Sant Didac.
Doncs,
Barra Diego.
Felicitats a tots els didacs. Haig de dir que conec un Estanislau, que ho sàpigues.
Aquí teníem l'anterior calda que es deia Estanislau.
Exacte, sí,
la
sí. L'Estani, sí.
No sé si ho celebren avui. Esclar, no ens podem aventurar si no són aquells sants que són fixes, que ja ho sabem, com per exemple l'altre dia Sant Martí.
Exacte.
Però perquè, esclar, teníem aquest Nil i després també ens va passar això i, bueno, i passa moltes vegades. Vull dir que si algú d'aquests que ho celebren avui, els didacs o els Estanislaus, doncs moltes felicitats.
Felicitats estan a tothom que sigui el seu sant, també a tothom que ens estigui escoltant i sigui el seu aniversari, i que sapigueu que heu nascut el mateix dia que José Muñoz, que en fa 41.
M'estàs parlant de José Muñoz, el 50% d'Estopa?
Exacte, estic parlant del 50% d'Estopa.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta...
La cançó que els... La cançó que els va donar a conèixer, la cançó, doncs, el primer èxit d'Estopa, que va ser aquesta...
Raja.
De tu falda, la raja de tu falda.
Quin perill, aquestes faldilles obertes, eh?
Exacte. Molt bé, doncs, tenim més gent.
Sí, com en Gerard Butler, que fa 50, aquest actor de Postdata t'estimo, també l'hem vista en moltes altres pel·lícules, la veritat és que n'ha fet moltes, i un gran actor, doncs, d'aquests que podem veure sovint a la gran pantalla, doncs, mira, arriba al mig segle, 50 anys ja.
Què ho diria?
No els tenia pas quan va fer Postdata t'estimo, sí, no.
I altres, l'última em penso que és aquella és del servei de, diguem, d'escolta del president, i després l'acusen d'haver fet un atemptat contra ell, i ell se n'ha de sortir, doncs, demostrar que no ha sigut, que aquesta pel·lícula que es va estrenar no fa pas gaire, el passat mes de setembre, i ell és el protagonista.
I felicitar també a la Guppy Goldberg, que en fa 64. Oh...
Aquesta cançó m'agrada el canvi.
Aquí.
Ara, eh? Ara.
Oh, que... dona-li gas.
Sister Act, hi va haver-hi dues pel·lícules. La primera, doncs, que ella anava al convent perquè, doncs, l'estaven perseguint, la buscaven. Ella
sí.
Era... doncs, cabaretera,
per dir-ho d'una manera,
sí. Manera, l'espectacle, es va refugiar en un col·legi de monges i en allà es fa càrrec de la coral.
I revoluciona tot el convent. Sí. Un gran personatge, Guppy Goldberg, una gran actriu, perquè hem posat aquesta cançó, però realment ella és actriu, no és cantant, sí. Que ningú es confongui. Una persona que també, per exemple, vam poder veure Ghost,
sí.
Que ara hem de dir que hi ha el musical a Madrid. Si algú li ve de gust anar a veure Ghost, el musical, doncs està a Madrid. I bé, aquesta gran actriu avui fa 64 anys i la felicitem des d'aquí, des del mes que l'he anat a l'Aigüera.
Molt bé, doncs felicitats queden, tant els oients com els personatges aquests públics, i ara és aquell moment d'anar a les curiositats.
I avui, de què parlem?
Avui parlem, aquesta paraula l'has de dir dues o tres vegades perquè et surti bé.
Hòstia calcina,
és la primera, perquè tu tens el graduat d'escolar i jo tinc l'etiqueta de Denis del Mono, que això m'acosta més pronunciar-ho. Però bé, anem a saber el que és la hòstia calcina.
Sí. Anem a descobrir.
Sabies que...
Els nostres ossos reaccionen a situacions estressants.
L'expressió espantat fins als ossos podria ser literal, ja que pel que sembla els ossos secreten una hormona que reacciona abans situacions estressants. La osteocalcina sembla ser important per a la nostra resposta de lluita o fugida, com ho fa l'adrenalina.
Molt bé, doncs hem avui conegut un xic més aquesta osteocalcina relacionada amb el món dels ossos. I bé, continuem i ho fem amb notícies. Hem de saber què passava avui fa un any i què passava ara fa 5 anys. Cristina, fa un any de què es parlava l'informatiu?
Doncs que el divendres 30 de novembre s'encendrà l'enllumenat nadalenc de l'Escala. És per això que aquests dies ja s'estan col·locant els llums als carrers i entrades principals del municipi. Aquesta feina coincideix també amb les tasques de poda de l'arbrat municipal.
Oh, llums de Nadal, allò que dius... Oh.
Aquí, aquest any els han posat molt i molt abans, no?
Sí, cada vegada més.
I els hi podem deixar, quina feinada aquí posar-los
sí,
i treure'ls.
Sí, penso que sí. Si no fos per les tramuntanes...
També. Això ho puc entendre.
S'han de treure, si no, ja t'he dit, si no fos per les tramuntanes, perquè alguna vegada et trobaries els llums, vés a saber en un, no apunta'm un go, quasi, va dir que sí, que ja iria bé, doncs, que els deixessin d'un any per l'altre. Molt bé, doncs així en parlava l'informatiu.
Ja fa dies que s'estan instal·lant els llums de Nadal a l'Escala i és que ha d'estar tot a punt per l'encesa de l'enllumenat que aquest any s'ha avançat al novembre, concretament el divendres 30. Seguint la línia dels últims anys, es van renovant les figures perquè siguin de bombetes de LED que estalvien energia i aquestes festes es tornarà a col·locar un arbre gegant a la plaça de l'Ajuntament. Robert Figueres és el regidor de serveis.
L'empresa que ens ajuda a penjar-ho és l'empresa que fa el manteniment de l'enllumenat públic i ja està pràcticament tot penjat, només falta posar l'arbre de la plaça de les escoles, que s'està acabant de posar a punt, i l'arbre de la plaça de l'Ajuntament, que normalment es posa l'última setmana de novembre. I com cada any, hem fet més o menys, hem penjat el que penjam normalment cada any, posem alguna garlanda més gran a les entrades de població o de barris, i recordar que hem anat fent substitucions d'aquest material d'enllumenat de Nadal per també enllumenat més eficient, hem canviat bombetes de LEDs que gastin menys, i bàsicament és això. Hem anat invertint, hem intentat millorar una mica l'estocatge que teníem, principalment molt d'aquest és nostre, que hem anat comprant, però també en lloguem d'equips d'enllumenat, estem pràcticament a la meitat.
Bé, doncs això és el que explicava el regidor, Robert Figuera, sobre el llum de Nadal, que encara avui dia hi ha aquells veïns que encara els agradaria que també tinguessin llums en els seus carrers, però bé, de moment no pot ser. Bé, què passava ara fa 5 anys? Atenció, perquè era que aquest mes de novembre no hi haurà teatre a l'Escala. L'agrupació artística local posposa l'estrena de l'obra fins a finals de gener per acabar-ne els preparatius. I escoltem un fragment de l'informatiu.
Aquest mes de novembre no hi haurà teatre a l'Escala. L'agrupació artística local posposa l'estrena de l'obra Toc Toc fins a finals de gener per poder acabar-ne bé els preparatius. Els assajos de l'agrupació s'intensifiquen cada tardor i el mes de novembre sol ser el més intens per arribar a l'estrena, que se sol fer coincidir amb l'últim cap de setmana de mes. Així era previst almenys aquest any, però resulta que els treballs anaven més endarrerits del compte i aquesta setmana s'ha acordat deixar-ho per a més endavant. Jordi Piqué, director de l'agrupació artística local.
Hem arribat a l'acord d'ajornar la representació que tenia es havia de fer a finals de novembre degut a la dificultat de prendre aquest diàleg curt, a vegades, de frases molt curtes, però que si dius una cosa per una altra ja pots liar el seguit de l'obra. Doncs l'hem hagut d'ajornar i la farem, si Déu vol i la cosa va bé, que suposo que sí, perquè irem ensejant durant tot el mes de desembre, el cap de setmana últim de gener, que seria 23, 24 i 25.
Bé, una notícia que també s'ha repetit aquest any, perquè l'agrupació artística local tampoc aquest any podrà fer l'obra que sempre la prepara per el mes de novembre, perquè un dels seus actors no hi serà present, el no trobar substitut, i entre altres coses, doncs, tampoc tindrem obra aquest any.
Esperem que la puguin recuperar aviat.
A veure. Molt bé, després de les notícies ve el refrany, la dita o la frase del dia que diu Le Sivong.
Qui no pot segar, espigola.
i això té un significat, que això vol dir que no cal descartar una feina petita perquè dona un benefici, encara que sigui molt gran, encara que ja sabem que d'espigolar pocs se'n fan rics.
Doncs, dit està, val més que no perdem el temps, encara que no es pugui fer la feina grossa, sempre hi ha cosetes que es pot fer, i això sí que és aplicable a totes les vides, sigui ja al camp o a la nostra vida quotidiana, que segurament no serà al camp.
Perfecte. Molt bé, molt bé. Fas molt bé això, de quina casa ets.
Can Cantal.
Molt bé, doncs arribem després d'aquest bloc de sants, aniversaris, notícies, refranys i més. I avui és dimecres i avui és ens arriba l'esbotzada.
L'esbotzada musical. Amb Cristina Cantal.
Sempre, doncs, ens agrada per aquesta esbotzada musical, perquè la Cristina ens descobreix aquells cantants o grups que alguns, com jo, desconeixíem, i ens agrada. Ens agrada el que estan fent i ens agrada, doncs, conèixer la música catalana que va produint i, sobretot, que no pari mai. Cristina, què ens has preparat per avui?
Doncs, com sempre, descobrim aquests tres temes destacats de la setmana, que us haig de dir que avui els tres són molt i molt diferents entre si, eh? Són estils molt diferents, tots en català, això sí. Coneixes el Rampaire?
No, per això, no? Segur que et deia abans, molts d'aquests no, els desconec i els descobreixo d'aquí.
Doncs anem a descobrir-ho, i perquè en tercera posició, doncs, tenim el primer single del nou treball discogràfic de Rampaire. El disc s'anomena L'Era de les Revolucions i es va publicar divendres passat, però avui el que farem aquí, doncs, és descobrir aquest primer single, eh? S'anomena Debat a Bat. És un tema molt i molt vinculat en el moment actual que estem vivint. Només et dic que és una crida a sortir al carrer i esdevenir un col·lectiu, que és el que, doncs, estem fent ja des de fa dies, sobretot des de que es va conèixer la sentència, no? Gaudiu de Rampaire i de Bat a Bat, que és el tema que ens proposa avui.
Obri les finestres de Bat a Bat. Deixa de mirar el món per un forat.
Doncs Rampaire, de Bat a Bat, és aquest tema que estem escoltant, el tercer destacat de la setmana, i anem a descobrir ja el segon. Joan Rovira, sí, que el tenim,
sí,
conegut.
Sí.
I la Balkan Paradise Orchestra.
Ostres.
No? Són impressionants. És una formació femenina amb 11 components, tot noies, que toquen vent i percussió, instruments de vent i percussió. És totalment musical. Jo he tingut el plaer de veure-les a l'acústica de Figueres en directe, i la veritat és que pell de gallina, us la recomano totalment. I el que han fet és fusionar-se aquesta magnífica formació musical que realment et fa ballar sense parar, i aquest accent tan mític del Delta de l'Ebre, de Joan Rovira, i junts han creat Em Confons, que és un tema que està inclòs en el darrer disc del cantautor ebrenc anomenat Dies Millons, i és el segon tema destacat de la setmana, Em Confons.
Em confons. No sé com dir-te que em confons. Quan estic amb tu no entenc els codis del teu cos. Em sento perdut. Em confonen els teus ulls quan em miren de reull. em confonen els teus dits quan m'escrius a mitjanit. No sé com dir-te que no entenc cap on bufa el vent, si plou, si neva o fa bon temps. De mi no depèn, em confonen les paraules quan em crides, quan em parles. Em confon el teu sospir, potser es manca o es desig. Com l'aigua salada, de vegades em fa mal, d'altres m'agrada. La incertesa mata, perquè no comprenc ben bé què és el que vol. Perquè potser no es conserva ben bon fons.
Es confon.
Quan em trobo al carrer, em confon.
Es confon.
Sonen bé, o no, Joan?
Molt de rima, molt
sonen
de rima.
Sonen bé,
sí,
eh?
Sí.
Ja estàvem aquí ballant a l'estudi. Doncs aquest és el nostre número 2. Jo sé que encara estem a novembre. Que sí que ja volen posar llums de Nadal i que molts llocs estan posats. Però és que tenim el Nadal a tocar, no?
Se respira, ja, ambients.
Com ja respira, respira, no? Aquell olor incens, aquella mirra. Hem de fer un concurs de karaoke aquí a l'Aigüera.
Guanyaràs tu, que tens més bona veu.
Ui, no sé jo. Doncs bé, aquesta setmana el número 1 del nostre rànquing ja ens avança aquestes festes nadalenques amb una fusió de dues germanes. Mm-hmm. Estic parlant de les increïbles Judit i Meritxell Neder, que enguany doncs, ens han brindat un disc nadalenc. I d'entre totes les cançons doncs, destaquem un poema de Salvador Espriu, musicat especialment per aquesta ocasió. És Prec de Nadal, el top one d'aquesta setmana.
Sense cants ni ja somnis, ben buides les mans. Porto sols el meu gran crit. Infant que dorms, no les
molt diferent, eh? Del de Valcampara de les orquestres, ja ens hem rebaixat aquí.
Molt ara, chill out.
Sí, sí, molt chill out. Molt Neederman, la veritat, perquè si t'hi fixes, les dues germanes tenen aquesta mateixa tonalitat, a l'hora de cantar aquests aguts cap a dintre, com la Sílvia Pérez Cruz, eh? No, són aquelles veus que surten a l'exterior, sinó són molt intimistes, però fa que arribin molt, i jo crec que serà una de les cançons que escoltarem aquest Nadal, la de les dues Needermans, i aquesta setmana, doncs, és el número 1. Tu amb quin et quedes?
Home, a mi m'ha agradat molt el d'en Joan Rovira, la Balcan Paradis Orquestra.
Eh? Ja estic d'acord. Són diferents, aquestes veus, però també acompanyen i amenitzen molt, eh?
Per cert,
més tranquil·les.
Els rampaires són de Tarragona o de Lleida?
Doncs ho hauràs de buscar, perquè ara mateix no ho sé segur i no volia dir una mentida.
L'accent,
sí.
Jo m'he tirat més cap a Tarragona.
Ho buscarem i demà t'ho confirmo, què et sembla?
Molt bé,
sí?
molt bé.
Doncs fins aquí a l'esbotzada.
Doncs molt bé, Cristina, aprofitant les notes de les Needermans, explica'ns l'esbotzada que tindrem aquesta tarda al Far, quina serà?
Doncs el tema principal és el projecte de valorització del peix blau. És un projecte que s'està portant des d'aquí a l'IRTA de Monells, amb la col·laboració de les confraries que van al peix blau, com és el cas de l'Escala, de Palamós, de Blanes o Sant Feliu, i participaran doncs, en una secció interactiva tant l'IRTA com el Galp Costa Brava com aquestes confraries per explicar-nos aquest projecte, que el que vol és donar sortida aquest peix blau, perquè hem de dir que és el 70% de les captures, però només el 25% dels guanys econòmics. Per tant, se li ha de buscar una sortida per revaloritzar aquest peix blau i que tingui millor sortida al mercat.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte, perfecte. Com
quins coneixements. M'he explicat bé?
Jo m'imagino, ara, senyors, m'imagino un dia a Cals Cantal, allà, sopant, i que els hi portin peix. I ja veig la Cristina. Bueno, aquest peix que veieu aquí està tal, i està pescat allà perquè després els del Delta el porten cap allà i els d'allà el van a buscar cap aquí, allà, i tota la família ha quedat mirant-se. Carai, aquesta nena. Ens l'han canviat.
Sí, sí, perquè...
Jo més que torni aviat... la Cristina, què l'has fet?
Més aviat era de porcs que de peixos, clar, jo, saps què vull dir o no?
Clar.
Originària d'Osona, allà sí, els peixos sí, no els dominem per això, molt,
per
eh?
Per això.
T'haig de dir que segueixo sent molt fanàtica de les gambes, eh? Això no ha canviat mai.
Perfecte. De les anxoves també, no?
També t'haig de dir que sí, molt. I del bacallà.
També. Molt bé, doncs, Cristina...
Mengeu peix, és el missatge.
T'escoltem aquesta tarda i demà hi tornem seri.
Fins demà, un petó, oients.
Bé, doncs sembla que se'ns ha quedat així com clavada aquesta cançó, però bé, és igual. Continuem amb la programació del... Ara aquí.
El més calent a l'aigüera.
Era aquesta cançó que estàvem escoltant de fons de les germanes Niederman, que el 20... tirat un xic enrere per que ens servin de fons per parlar amb la Cristina, però al moment de deixar-la anar, allò que s'ha quedat com clavada. Pot dir, les Niederman han dit poder, ja en tenim prou fins aquí. Bé, 11:46, continuem aquí el més calent a l'aigüera. Ens queden aquests 14 minuts per arribar al punt de la una, i si anem seguint l'escaleta que tenim aquí, la nostra escaleta guions diu que és el moment de treure l'aigua clara. La secció es diu Aigua Clara i parlem d'actualitat, més ben dit, ens en parla la Montse Hidalgo. Avui, atenció, perquè és una entrevista a Arnau González Vilalta, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i també és autor d'una vintena de llibres. El darrer, Procés català, classe mitjana i crisi europea, que aborda una visió històrica sobre què és avui el feixisme i quines són les circumstàncies que l'han propiciat, exacte, la paraula és propiciat, les circumstàncies que l'han propiciat, l'increment del vot a l'ultradreta en les que han propiciat el... Llegim-ho bé, perquè si no en farem un lío. Quines són les circumstàncies que han propiciat l'increment del vot a l'ultradreta a les darreres eleccions. Interessant, doncs, per l'actualitat del que està passant, sobretot, que ha marcat aquestes eleccions i tot el que ha portat després. Anem a escoltar, doncs, el que l'Arnau González Vilalta amb l'entrevista que li fa la Montse Hidalgo a l'Aigua Clara. Esperem que la puguem treure.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
La repetició de les eleccions generals espanyoles ha dibuixat un nou mapa polític on l'extrema dreta dobla la seva representació. Com altres països europeus, el gir a la dreta s'ha fet evident. Per això, avui volem treure l'aigua clara sobre què és el feixisme i si aquesta ideologia pot representar un pas enrere d'una Europa democràtica. Arnau González Vilalta és professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor d'una vintena de llibres, el darrer Procés català, classe mitjana i crisi europea. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
El feixisme, lluny d'erradicar-se, s'està fent fort? És com una mena d'atac a d'oli que s'està estenent per tota Europa?
A veure, caldria establir una certa diferència entre el feixisme històric dels anys 20, 30 i 40 del segle XX i el que trobem ara, que podríem anomenar-lo o neofeixisme o extrema dreta moderna i contemporània. S'està estenent amb particularitats concretes a cada estat, a cada territori europeu, però evidentment amb una sèrie de trets comuns, com poden ser, evidentment, la manca de respostes de la política clàssica, els problemes evidents, sobretot a les classes mitjanes, i després, en el cas espanyol, evidentment, amb unes particularitats que el fan certament diferent de fenòmens com el Front Nacional a França o com el govern d'Orbán a Hongria o en d'altres països.
Què és el feixisme?
Bé, aquesta és una pregunta que es fan els propis historiadors i politòlegs des de fa 90 anys, perquè és un fenomen difícil de definir. Evidentment és un corrent ultranacionalista, sigui a Espanya, sigui a França, sigui on sigui, a Bèlgica, que intenta erradicar el sistema democràtic de manera absoluta i que proposa solucions fàcils a la complexitat i als problemes més difícils que té una societat moderna. Fos als anys 1930 o fos, o sigui, avui en dia.
A la política també li calen solucions fàcils o política i solucions haurien d'anar de la mà?
El que li cal segurament a la política, i entronca amb la qüestió que dèiem, és que la complexitat de les societats actuals, l'any 2019, no es poden afrontar amb els consensos de fa 50 o 60 anys. Bàsicament perquè han desaparegut, han explotat. L'estat del benestar, lamentablement, s'està retirant a tots els estats europeus i, per tant, aquestes formacions que apareixen aportant en poques frases, en un programa molt curt, el que ells creuen que pot resoldre els conflictes de tota la societat, el que estan fent senzillament és posar davant del mirall els partits clàssics que no ofereixen res, que senzillament estan aportant continuïtat al que creuen que encara és el que es va viure després de la Segona Guerra Mundial, però en canvi el que estan fent és situar les societats europees a l'abisme d'una tensió social que feia dècades que no es vivia.
Escolti'm, però sentim molt allò de contra el feixisme o contra aquestes solucions fàcils. Democràcia, democràcia, democràcia.
Bé, la democràcia no és suficient. És a dir, tu vols viure en un estat democràtic i no té per què això comportar unes condicions de vida determinades. El que passa és que a Europa Occidental ens hem acostumat a vincular la democràcia amb estat del benestar i amb serveis públics. I això no té per què ser així. I lamentablement, en els últims anys, ençà de la crisi i fins i tot ençà de la caiguda del mur de Berlín, que aquests dies es celebra el 30 aniversari, doncs aquestes idees no van vinculades. La democràcia no és suficient. Per tant, cal alguna cosa més. I quan la política s'ha buidat de contingut ideològic, tot l'espai que ha quedat lliure l'estan ocupant aquestes formacions.
Vostè sabria explicar què vol dir això de blanquejar el feixisme?
Vol dir, en gran mesura, comprar els seus discursos. És a dir, debatre al voltant de les idees que ells posen sobre la taula. I no senzillament marginar-les, apartar-les, però amb arguments. És a dir, tu no pots, o sí que pots, però és complicat criticar Santiago Abascal i Vox, un lideratge carismàtic i dur, senzillament dient que és un feixista. Perquè això, segurament, el comú de la societat europea i espanyola o catalana, avui en dia ja no li diu gran cosa. I, per tant, el que cal és posar arguments sobre la taula per dir que tot allò que va argumentant sobre immigració, sobre les dones, sobre tota una sèrie de fenòmens, en gran mesura és fals, i, per altra banda, les solucions que proposa de cap de les maneres resoldrien un conflicte o els diversos conflictes d'aquesta societat. Per tant, blanquejar vol dir, en lloc de discutir els seus arguments, no, situar-los al centre i intentar argumentar al voltant de les seves posicions. Per tant, el que estem fent és fer entendre a la societat que les seves idees són bones, és a dir, que poden entrar en el discurs públic i que no són allò terribles, que no intenten trencar la cohesió.
S'han posat damunt la taula temes que els donàvem per fets.
De fet, aquest és un dels grans, de les grans aportacions lamentables pel conjunt dels europeus de l'extrema dreta en els últims anys, en el cas espanyol de l'últim any de Vox. Ells són els representants de tota una sèrie de col·lectius que han tingut poder o tenen poder en esferes diverses, el familiar, la parella, nacional, econòmic, i que han percebut que han perdut una mica de poder en les últimes dècades, i ara estan recuperant terreny. I, per tant, estan posant en dubte qüestions que creiem que estaven absolutament assentades. Qui fa 10-15 anys hagués pensat que un programa polític podia estar en contra de les lleis contra la discriminació de gènere? Era absolutament inviable fa 10 anys pensar això. Per tant, sí que estan marcant el discurs, però l'estan marcant perquè la resta de forces no tenen discurs, sobretot la suposada esquerra. La socialdemocràcia ha mort. Si la socialdemocràcia no té discurs, només queda la dreta clàssica i l'extrema dreta.
Pot dir si a Catalunya hi ha o no hi ha feixisme?
Bé, a veure, jo mirava els resultats de les eleccions del diumenge passat i, de fet, per exemple, la ciutat de Barcelona, on ha tret més vots Vox, són els barris alts, Sarrià, Sant Gervasi, i a Nou Barris. Per tant, el que hi ha segurament és un vot molt dual i aparentment antagònic, és a dir, classes altes que volen ordre, que els hi sembla que aquesta segona etapa de la globalització que estem vivint ara s'està desordenant una mica i, per tant, volen una formació dura que instal·li el control social, i, per altra banda, gent de classe mitjana baixa que, desesperada davant de l'empobriment continuat i de la manca de respostes, sobretot de les esquerres clàssiques, estan acudint a algú que els hi llença uns missatges molt simples i molt clars. Els culpables són els immigrants, són les dones en gran mesura que no obeeixen els seus marits, són els independentistes i algú més que quedi per allà, les extremes esquerres. Per tant, feixisme a Catalunya, sí, evidentment que hi ha una minoria d'un petit percentatge de la societat que pot mirar enrere el franquisme, el feixisme italià, però en gran mesura jo diria que el que hi ha és, sobretot, i començarà a haver-hi, gent desesperada per la manca de respostes als seus problemes.
El feixisme ha de ser un feixisme espanyol? Pot haver-hi un feixisme català?
Bé, podria haver-li. El que passa és que el context històric del segle XX i XXI l'ha fet impossible. És a dir, el nacionalisme espanyol és el nacionalisme que en la península ibèrica ha sigut més agressiu, el que ha liderat, evidentment, les dictadures militars del segle XX, i, per tant, no ha deixat espai. És a dir, hi ha persones independentistes, nacionalistes catalanes, feixistes, sí, i n'hi ha hagut. El que passa és que els hi ha resultat impossible, inviable, crear una formació i presentar-se davant de la societat, perquè qui monopolitzava aquests corrents, sense entendre'ls molt bé, sempre va ser el nacionalisme espanyol. Per tant, en aquest sentit, per moltes acusacions que es fagin, i no perquè ens agradi o menys, no podrem trobar ni trobarem fins al moment cap formació rellevant de feixistes catalanistes.
Ha tingut influència el procés independentista català per alimentar aquest neofeixisme?
Sí, és evident que Vox i tots els cercles que hi ha al seu voltant s'alimenten en gran mesura de la reacció davant del procés català. Això vol dir que l'independentisme hagués hagut de renunciar als seus postulats? No, en gran mesura vol dir que hi ha una altra vegada un forat que no omple l'esquerra espanyola. L'esquerra espanyola no parla sobre el conflicte català, l'està deixant podrir igual que ho ha fet el Partit Popular, i per tant continua permetent que sigui l'extrema dreta qui ompli l'espai de l'espanyolisme, que podria ser un espanyolisme absolutament democràtic i civilitzat, i que intentés establir un diàleg clar amb l'independentisme. Per tant, el procés afecta, sens dubte, però no és la clau.
El fet que l'extrema dreta ara sigui visible a ulls de moltes persones amb aquest aparador de tercera força política a l'estat espanyol farà que es desinflis, és a dir, que hi hagi gent que vegi que el descontentament que havien canalitzat a través d'aquesta nova solució fàcil perdi pes o que s'enforteixi? Què creu?
A veure, comptant que no governen explícitament cap ciutat ni cap comunitat autònoma, ni ho faran a l'Estat, és possible que no s'afableixi. Sobretot si la crisi econòmica que s'està anunciant en els propers mesos i anys té uns efectes devastadors com les del 2018. En tot cas, llavors s'enfortirà. Caldrà veure també el Partit Popular com maniobra. Si permet una investidura del Partit Socialista, deixarà per la dreta tot un carril central a Vox, però jo no crec que s'afalveixi, lamentablement, perquè el canvi econòmic, el canvi de paradigma que estem vivint en els últims anys no sembla que tingui un carril de sortida per anar enrere.
I parlant de carrils de sortida, apel·lar al diàleg amb una polaritzada que ara tindrem en el Congrés de cara a trobar solucions per desencallar el procés català, serà fàcil?
No, també evidentment no serà fàcil. Tot el món està en un moment de convulsió absoluta, des de Bolívia, on Evo Morales ha hagut de marxar, fins, evidentment, a altres països, a Xile, al Líban, a França, les armilles grogues fa mesos que estan... És a dir, el món està en un moment de canvi, absolutament, i de polarització extrema. I la polarització es produeix quan no hi ha certa cohesió social. I aquesta cohesió social no es produeix perquè hi ha un model econòmic que està, en tot cas, intentant evitar la redistribució. Intentar resoldre la qüestió catalana enmig d'aquest dubte, d'aquesta boirosa realitat, es fa difícil. Ara, per altra banda, els grans conflictes sempre s'han resolt en els moments de màxima tensió i entre els sectors més antagònics. Per tant, tu acabes negociant amb l'enemic en el pitjor moment. Per tant, és possible que visquem una o dues generacions sense resoldre aquest conflicte o que, per qüestions, per coses de la vida, es produeixi un gir inesperat.
Arnau González Vilalta, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs, suposo que hem tret l'aigua clara amb aquesta entrevista a l'Arnau González Vilalta, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Arribem ja al punt de les 12 i això vol dir...